Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 22 d'abril de 2021 i esteu escoltant Catalunya Religió. Som a la rebotiga de la redacció. Ens acompanyen la Glòria Barrete.
Hola.
L'Ignasi Escudero.
Bon dia.
I en Jordi Llisterri.
Què tal?
Som aquí per comentar una mica com ha anat la setmana, quins temes tenim sobre la taula. Em sembla que va de bisbes, no?
Va de bisbes. De fet, normalment treballem en previsions, no a un mes vista, però com a mínim una setmaneta vista, i evidentment no teníem previst que el dissabte haguéssim d'anar a Terrassa a seguir el canvi de bisbe de Terrassa. Com he sabut, doncs la sorpresa ha sigut que el bisbe de Terrassa és de fa 17 anys, o Josep Àngel Sáez Meneses, doncs se'n va a l'arcabisbat de Sevilla, una diòcesi important a Espanya. Aquí nosaltres ja hem parlat de... Bueno, m'ha explicat aquest relleu. Aquí, de cara als, diguem, el que ens afecta més de cara a futur és que això afecta el que podia passar a Barcelona. Ja sé que és molt centralista, ara que només ens centrem en Barcelona, i els de Terrassa, evidentment, ara tenen una preocupació, que és saber, doncs, en els propers mesos qui nomenaran com a nou bisbe, però és veritat que de cara al relleu del cardenal Amella, que es pot preveure d'aquí 3-4 anys, hi havia pocs candidats entre els bisbes catalans, i un d'ells era l'actual bisbe de Terrassa. Per tant, cada vegada tenim menys pistes per poder saber, doncs, qui serà el proper arcabisbe de Barcelona. Hi ha una cosa que és bastant absurda de fer, però que al final és l'única dada que tenim, que és veure, doncs, els bisbes que hi ha més o menys per la zona o pel voltant, doncs, quina edat tenen, i per tant, si tenen una edat, doncs, que encara els hi queda 10-12 anys per poder fer de bisbe i, per tant, anar a una altra diòcesi, i quina experiència tenen. I amb això, doncs, deduir que aquests bisbes amb aquestes característiques, doncs, poden ser possibles candidats a bisbats de més pes, com pot ser Barcelona o Tarragona. Això hem de dir que els últims anys no ha funcionat mai, perquè si fa 2 anys ens haguessin dit que el degà de la Facultat de Teologia, Joan Planella, seria arcabisbe de Tarragona, no ens hauríem cregut. Si fa 5 o 6 anys ens haguessin dit que el bisbe de Logroño seria arcabisbe de Barcelona i cardenal, tampoc ens ho hauríem cregut, i si anem tirant enrere, etcètera, etcètera. Per tant, bueno, és la nostra feina fer una mica de panoràmica, però sapiguem que al final tot és molt imprevisible.
Pura especulació, en part, no? Aquí també se'n deriva la poca transparència, diguéssim, dels processos d'elecció. És a dir, hi ha com un discurs, i sempre el sentim, de part de molts clergues i bisbes, no?, que parlen de sinodalitat i de participació, però realment la comunitat de creients no participa en aquest cas en cap dels processos, no?, com molt pot fer una mica de pressió d'incidir converses al passadís, però hi ha poca acció real, no?, i al final són les persones que tindran el que són les comunitats cristianes qui gaudiran o patiran de l'encert o, no?, de l'error de la persona triada. I
el que passa és que aquí sempre hi ha el problema de trobar l'equilibri entre la transparència i que això no es converteixi en una campanya electoral. És a dir, tampoc... No defenso en absolut, hi ha moltes mancances en l'actual sistema de nomenament de bisbes, però no sé si hi hagués unes votacions a determinats bisbats, si potser els que sortirien tampoc serien els personatges més adequats. Vull dir que també caldria veure com es fa.
En certa manera ja ho és, no?, una mica d'una carrera electoral, però amb l'electorat restringit, no? Recordo que experts en anàlisi de xarxes, no de xarxes socials, de Twitter i tot això, sinó de xarxes de vincles entre persones, ja van predir els dos últims papats. És a dir, van predir que Francesc seria papa i van predir que Benet XVI seria papa.
Això t'ho estàs inventant, no?
No, això ho he estudiat jo, de veritat. No ho estic inventant. O sigui, al final, no deixa de ser un si vols dir-ho d'aquesta manera, no?, una carrera electoral, entre cometes, però entre un cercle molt restringit de persones, i en funció d'això doncs sí que hi ha equilibris i hi ha doncs, persones que tenen més capacitat de mediar o de ser punt mig. Ara, si ens plantegéssim l'elecció de bisbes entre tot el laicat i el clergat també, no? I la vida religiosa d'una diòcesi, bueno, potser sortirien altres prelats. Si no
aquí has donat un altre element de reflexió, que és la qüestió de la vida religiosa, no? Com està com molt absent els últims anys en quant a persones possibles a exercir aquesta responsabilitat.
Fa 80 anys que no es nomena cap religiós bisbe a Catalunya.
Mm-hmm. De fet, ara, i a nivell de carrer, diguéssim que sí que es llegeix una certa preocupació, la típica frase aquella de a veure qui ens posaran, no? Sempre hi ha aquesta formulació dels altres, però això és un càrrec donat, no? No hi ha, el que dèiem ara, possibilitat d'incidir sobre aquesta decisió. I alhora hi ha, és a dir, això és important relativament per les persones que s'hi veuen afectades, no? Però alhora hi ha també aquesta part d'això, d'especular, de fer safareig, bueno, de tot el que se'n genera, no?, al voltant d'aquí. Una anècdota divertida és que el dissabte, quan tornàvem de la roda de premsa, arribant a casa, dic, bueno, nois, el bisbe de Terrassa se'n va a Sevilla, i el petit de casa va fer la frase típica, quien se va a Sevilla, no? Bueno, doncs en part també hi ha molt
També ja s'ha fet la broma en el Duc in Altum, que és el lema episcopal, que vol dir la mà mar endins, tant la mà molt lluny.
Però al final fa una referència, no?, a l'ocupar un lloc, té més reminiscències això, no?, de postular-se a un càrrec, d'exercir un poder, no?, i aquí hi ha un gir important, que és tornar sempre a la qüestió del servei.
Amb el tema dels nomenaments episcopals, hi ha una cosa poc coneguda, que l'estàndard, diguem, és aquest procediment que hi ha ara, que és que a través d'anunciatura doncs es fan uns candidats, unes ternes, unes propostes, a Roma hi ha una congregació que estudia el cas, es presenta una proposta al Papa i el Papa nomena. Això és l'habitual en el món catòlic. El que passa és que dintre del món catòlic hi ha en funcionament, per qüestions històriques, també altres tipus d'eleccions de bisbes. Per exemple, hi ha alguns bisbats del centre d'Europa, el nord del centre d'Europa, que tenen una tradició de que el capítol catedral, és a dir, els canonges, quan hi ha una seu vacant, fan com una elecció, una proposta de tres noms al Papa, i el Papa nomena el bisbe, com amb la resta, o sigui, es manté, diguem, aquesta capacitat o aquesta unitat de l'Església i comunió, que se'n diu l'Església, doncs de que el Papa és el que nomena, però el Papa nomena un bisbe entre els tres candidats que li proposen els capellans que formen part del Col·legi de Canonges de la Catedral. Bueno, no és és una mica el que deia l'Ignasi, és un col·legi electoral diferent, però potser en aquest cas és un col·legi electoral més proper a la diòcesi, que coneix també millor els candidats que poden sortir i que alhora doncs, tenen més present la realitat del territori en el que han d'anar a servir. Tampoc cal que tornem al que eren les primeres comunitats cristianes, que gairebé els bisbes sortien escollits per aclamació, no? Però sí que hi ha mètodes alternatius o mètodes possibles on sense això, sense convertir-ho en una carrera electoral, hi hagi en una competència directa de que al final la gent estigui treballant només per veure qui és bisbe i qui no, però que hi ha mètodes alternatius.
Digues, Ignasi.
Més que res, que, si no, sembla que l'Església Catòlica encara li deu molt a la contrarreforma, no? O sigui, hi ha un punt de voler preservar aquesta unitat, de voler preservar la no divisió o la no discrepància explícita que sociològicament, bueno, es pot entendre, però és un fet històric, diguéssim, ja passen molts anys i potser estaria interessant anar-se adaptant als nous temps sense que això generi cap fractura ni cap divisió i més de les que hi poden haver-hi ja a dia d'avui.
Després hi ha l'element també de de l'edat dels bisbes, no? És a dir, ara Omella, per exemple, aquesta setmana, això que dèiem, entrant en edat de jubilació, presenta la renúncia, i hi haurà molts més altres casos en els propers anys de forma immediata. És a dir, i no només en el cas dels bisbes, també dels capellans, gent servint fins a una edat que no la voldríem en altres oficis, no? És a dir, els hi toca estar fent això o hauries de ser una figura més de savi, venerable, a qui se li pugui fer consultes quan convé, però a nivell d'acció, de decisió, de portar les regnes i de governar, convindria tota una altra cosa.
També és veritat que ara tenim una situació una mica curiosa, que els bisbes, diguem, més conciliars o més oberts o més, més elevats al territori, normalment són els bisbes més grans, no els més joves.
Hi ha un efecte d'una certa piràmide invertida, sí, en aquest cas.
Fixeu-vos també una altra cosa. De les poques coses que el papa Francesc no ha tocat o no ha començat a obrir un meló d'una possible reforma o canvi, és amb el sistema d'elecció de bisbes. Això, evidentment, té els inconvenients que ara hem comentat, però també té l'avantatge de que quan hi ha un papa com Francesc que vol fer un gir o una reorientació del treball eclesial, doncs amb el nomenament de bisbes té un instrument molt clar per fer-ho. Això, de fet, ja va passar a Espanya als anys finals dels 60, principis dels 70, quan va venir un nunci, en pocs anys, va capgirar l'episcopat, que era un episcopat de rèmores clarament franquistes i bisbes gairebé feixistes, doncs a un episcopat democràtic, tolerant, obert, dintre d'un ordre, per entendre'ns, però que era un episcopat, doncs, que va acompanyar en aquell moment el pas d'una dictadura a una democràcia, no? I això es va poder fer perquè el sistema està tancat, que només que des de dalt s'apreti un botó per canviar una línia, doncs es pot fer. Al contrari, va passar després amb l'època de Joan Pau II, no? Que també va haver una reorientació i on tornar a posar ordre el que s'havia considerat, doncs, els excessos del Concili Vaticà II, i per tant, fàcilment es va fer una reorientació. Bueno, també és veritat que ara amb aquest sistema, doncs, Francesc té un instrument a la mà per anar reorientant el perfil episcopal que arrossegàvem dels últims anys.
Sobre la qüestió de l'edat que comentaves, Laura, em sembla a mi que és bastant semblant al cas dels catedràtics universitaris, no? Gent que porta, doncs, molts anys treballant i al final no diríem que és com una recompensa, però sí que és un càrrec que s'exerceix fins a una edat molt avançada, no? I en certa manera pot ser que costi de renunciar-hi o que, tot i que el 75, no, es presenta la dimissió, la renúncia, però clar, sobta molt, no? Contrasta molt amb la societat civil, on el 65 la gent es vol, en general, exceptuant alguns autònoms, no? Però en general la població es vol jubilar, ara s'allarga el 67 i amb el conflicte social que això genera, no? Doncs sí que és veritat que no és comparable a una feina, un contracte laboral, no té res a veure amb això, però sí que l'edat activa no té per què estar lligada a l'exercici de responsabilitats del més alt nivell, no? Quina és la vida activa que porten els bisbes quan es jubilen, no? És igual de valuosa que quan estan exercint el seu càrrec.
Tenim ara aquesta setmana, de fet, el cardenal Sistac, arquebisbe emèrit de Barcelona, que ha estat presentant dos llibres, no? I el tenim ben actiu també a nivell de pensament, de producció, més d'assaig i reflexió. Què més? Què més tenim sobre la taula?
Veig que la glòria de bisbes no en parla.
No. Jo anava pensant en sempre em fa gràcia fer equiparacions com amb sèries de la visió, no? I pensava al final, sembla com un micromón, que no hauria de ser així, però dic, sembla com un món paral·lel, això del canvi de bisbes. Em recorda una mica a la sèrie de Gambito de Dama, que va ser molt, molt famosa a Netflix, una mica com les peces dels escacs, que la protagonista, espero no fer cap spoiler, doncs visualment pot tenir la capacitat de veure a la paret, només amb la seva ment, com faria una jugada, no? Doncs de vegades, així com parlem, no? Semblen peces d'escac que no haurien de ser, no? A mi em continua sobtant, em va sorprendre molt, doncs, que un bisbe de Terrassa pugui passar a ser arquebisbe de Sevilla. Em sobta, no negativament, és a dir, va ser pura sorpresa d'ignorància o de naïf de pensar que els bisbes nostres es queden aquí i que van justament jugant entre diòcesis i que van pujant de la nostra cantera, no? I te n'adones que obres un meló encara més gran, que dius, ah, no, que juguem tots universalment, no? Que pot venir doncs, qualsevol persona que toqui, que decideixi, i doncs sempre em fascina una mica, sembla això, una pel·lícula de ficció.
En aquest punt també l'altre dia ho comentàvem, hi ha la part de territorialitat i de... no, una certa adscripció o un compromís que es demana als capellans, no? d'estar incardinats en un lloc i, per tant, de deure's a unes persones i en un espai físic i a una comunitat de referència i el bisbe que va amunt i avall, que és equiparable també a la vida religiosa, que tampoc està lligada necessàriament a un lloc, no? I que hi ha una crida, hi ha un requisit, hi ha un, no? un mandat d'algú altre i en obediència, no? En aquest llenguatge tan propi, en obediència d'aquell encàrrec, doncs no hi ha res a dir i vas cap allà on t'envien. Dóna també per parlar-ne, tota aquesta història, perquè la gent, evidentment, fa vincles amb les persones. I això a vegades el que costa, no ho sé, tampoc no conec profundament l'episcopat, però no sé si sempre arriben a establir aquest nivell de complicitat amb les persones per arribar a lamentar-se tant quan l'envien d'un cantó a l'altre i menys quan es llegeix com una promoció, no? Bueno, en fi. No sé si en el capítol bisbes teniu alguna cosa més a afegir, si no també aquesta setmana, en dèiem, a nivell social, no? Van sortint dades que ens recorden que estem en un context d'emergència. Ignasi, deies, amb el cas dels bancs d'aliments, no? Aquest 30% d'increment de demanda.
Doncs sí, aquesta setmana ha sortit la notícia que els bancs d'aliments de Catalunya han vist augmentada la seva demanda en un 30%, no? que és una dada molt, molt significativa i que ens dona una radiografia de quin és l'escenari social que estem vivint a dia d'avui i sobretot el que arrossegarem durant uns quants anys, no? I amb el que haurem de batallar durant uns quants anys. Encara ens queda el record, no? de fa una miqueta més de 10 anys, quan va esclatar l'anterior crisi, i en certa manera podem veure que no vam recuperar els nivells de precrisi anterior, no? Precrisi financera i social que vam tenir. I encara estem arrossegant aquest increment de les desigualtats i aquesta polarització social, no? És molt significatiu aquest augment del 30% i és molt significatiu com s'ha donat resposta, no? Amb una notícia que hem publicat aquesta setmana, Catalunya Religió, la Federació Catalana de Bancs dels Aliments explicava que es van recaptar doncs, molts diners i moltes tones d'aliments per poder fer front a aquesta crisi social. Però el que també no volem recollir és que hi ha un compromís social de moltes entitats en donar resposta a la situació actual, no? Que és una resposta que ja s'ha vingut donant amb el temps i que que s'ha reforçat en moments complicats. Haurem de veure què passa perquè hi ha una tendència que, des del meu punt de vista, és molt positiva a començar a introduir un nou element en aquest sistema de protecció social gestionat per la societat civil, que és les targes moneder. No? Hi ha una tendència a substituir el que seria els bancs d'aliments per targes moneder, on les persones usuàries van a supermercats i compren el que els interessa amb els diners que se'ls faciliten. No? Haurem de veure què passa, no?, amb tot aquest voluntariat, tota aquesta gent que ha estat sostenint bancs d'aliments i que són gent implicada amb les seves comunitats, amb el seu territori i que té ganes de fer alguna cosa perquè canviï la situació, no? Bueno, penso que és un repte que hi ha al davant, que no s'haurà de solucionar ni en un any ni en dos, però que està interessant que el tinguem present, no?
Jo voldria afegir... Perdona.
Endavant, endavant.
Jo voldria afegir amb el tema... Evidentment, va lligat al Banc dels Aliments, però és més la crisi social que apuntava l'Ignasi. Recordo quan a l'inici de les onades de fred, que són cap al gener, no, doncs vam començar a fer tots els mitjans de comunicació, però també, evidentment, nosaltres, doncs aquestes peces de s'obren les esglésies per acollir persones sense llar, han mort dues persones, recordo, a la ciutat de Barcelona. Bueno, doncs no voldria deixar d'esmentar que aquesta setmana, malauradament, doncs sumem més morts per dormir al carrer. Una la denunciava fa pocs dies, diria que fa un parell de dies, l'Hospital de Campanya de Santa Anna a Barcelona, i també doncs, l'entitat d'Arrels a Barcelona és constant aquesta denúncia. És a dir, recordo a la Laura que una vegada parlàvem dient com podem fer que una cosa que mediàticament té un focus concret, que és en un temps, com podem fer que no s'oblidi? Doncs penso ara que aquesta rebotiga també, si és un espai, doncs m'agradaria recordar-ho. Evidentment, recordar aquestes dades no implica que la situació canviï res, sinó és més prendre consciència que les onades de fred potser no cal que baixem a 0 graus. És a dir, aquí on visc, jo, amb 10 graus a la nit fa fred. No imagino que és viure ni dormir amb 10 graus o menys. Doncs penso que això serà una crisi llarga que ja continua i que haurem de veure com se solventa a nivell personal també, no? I a nivell comunitari.
En aquest exercici de presa de consciència, si no hi heu estat, us recomano que passeu pel Museu Diocesà de Barcelona, que han obert aquesta exposició de Càritas de Barcelona, ara fa menys de 10 dies, i hi ha una de les sales, que també jo crec que és un encert, no? Una de les sales que significa amb 10 metres quadrats que implica, no?, viure una família reduïda en aquest espai, no? Hi ha un àudio, se sent un àudio de fons, amb una conversa quotidiana entre una mare i una filla, no? La nena que demana convidar algun dels seus amics de classe a casa, no? I la mare que li contesta, mira, millor que us trobeu al parc, no? És a dir, han aconseguit un relat que et fa posar la pell dels altres. També hi ha una infografia superinteressant al final, que fa, ho titula en cartografia d'una emergència crònica i fa una anàlisi brutal per entretenir-s'hi, eh? Ben bé, una foto per aturar-se i veure amb detall d'on venim, què és el que està passant, quines implicacions té a nivell també ecològic, de canvi climàtic, la qüestió de la pandèmia. És molt ric, fa pensar i evidentment fa veure que no tothom parteix, no? Té el mateix punt de partida ni les mateixes oportunitats i que això s'ha de revertir. És una qüestió, com deia també l'Ignasi, no?, social i de resposta comunitària. Al final d'aquesta infografia tracen, dibuixen un arbre, no?, un arbre amb unes arrels, no?, i és com és la resposta i aquest aixopluc que és possible si ens fem càrrec dels altres, també, no? Mm-hmm. La recomano molt, és una exposició molt senzilla, a nivell de fotografia també molt rica, però vaja, passeu-vos-hi. Em sembla que s'hi pot accedir de forma gratuïta fins al 30 de juny.
En aquest àmbit, ara quan ho comentava, em venia al cap dues coses que em fan veure també que de vegades quan fem anàlisi social o parlem de com va el país i tot això, tendim a ser bastant derrotistes i la gent no sé què i el món tal i qual. Però és veritat que l'àmbit que segurament és més fàcil arrossegar gent cap a un compromís, cap a un voluntariat, cap a una aportació, és precisament davant de les emergències socials. És on, ara, mira, aquesta setmana mateix a Catalunya Televisió doncs hem parlat també de les AMPAs, no?, les associacions de mares i pares, i és probable que costi més que algú sigui delegat de classe o que algú assumeixi la presidència d'una associació de mares i pares que no trobar algú doncs, que faci una ajuda en un projecte d'aquest tipus o que faci unes hores de voluntariat o algun tipus d'aportació. I també aquí, evidentment, de fons, i nosaltres ara aquí no estem per fer-ho, però hi ha el que és l'estructura social, la justícia social, o sigui que al final el que estem fent és posar pedaços. Ara, tot i això, hi ha una idea que jo he sentit sovint de gent de Càritas, que és dir, no, clar, nosaltres lluitem també doncs, per la denúncia, per la igualtat, per un sistema just i tal. Ara, en el més just dels mons possibles, el més solidari, el més no sé què, igualment sempre hi haurà gent que necessitarà alguna cosa més que l'estructura, diguem, de l'Estat, per entendre'ns, o l'estructura de la societat, sinó que sempre hi haurà gent fora del circuit, sempre hi haurà aquesta necessitat d'una solidaritat gratuïta, sí, sempre hi haurà gent doncs, que per un motiu o un altre, fins i tot des d'un punt de vista més efectiu que material, doncs necessiti entitats socials que l'ajudin. No? Per tant, evidentment, això pren molt més relleu en moments com ara de la crisi actual o de fa 10 anys o de la permanent, perquè jo crec que és una crisi permanent els darrers anys, però que fins i tot amb el millor dels mons possibles aquesta tasca de les entitats socials i de les persones que s'hi dediquen continuaria sent necessària, que el que des de l'Església doncs se'n diu caritat, doncs continuaria sent necessària encara que no haguem de plantejar les coses només des del punt de vista d'una solució caritativa.
I les AMPAs compleixen una funció social, no? com per enllaçar una mica amb el que deia Jordi.
Bueno, posava l'exemple de l'AMPA perquè és el que hem parlat aquesta setmana.
Són
àmbits que costa molt arrossegar la gent.
Clar, penso que igualment hi ha una part que no, la nostra societat catalana, que la tradició associativa ha sigut molt forta, sembla que hi ha una dificultat en el relleu de determinats moviments associatius i que es mantingui, no? I també en les entitats religioses, és a dir, moltes estan bastant envellides, una població bastant gran i amb un relleu complicat. I en aquest sentit, les AMPAs penso que són un espai molt interessant, no? perquè per la pròpia idiosincràsia, no? Perquè són pares i mares i, per tant, hi ha una rotació en les famílies de l'alumnat, no? I generen un teixit social que, a més, és un punt de trobada entre persones d'orígens i procedències i realitats força diferents. No? Crec que és una tasca molt, molt lloable i que compleix un paper que, en certa manera, no es compleix en gaires moviments associatius semblants.
Sí, Glòria.
Amb això de les AMPAs, jo vaig tenir la sort, diríem, d'entrevistar la Mar Pla, que és la nova presidenta de la CCAPAC, la Confederació d'AMPAs Cristianes de Catalunya, i me'n recordo, vam parlar bastant, però una de les frases que va dir, que jo recullo en l'article de la seva entrevista, és ara ens toca lluitar a les AMPAs perquè cap família hagi de deixar, diríem, l'escola concertada per nivells econòmics. I clar, jo vaig dir, espera un moment, perquè això us toca a les AMPAs? És a dir, clar, evidentment, si van marxant els alumnes perquè no paguen la quota, doncs tota l'estructura se'n va en orris. I em va dir, no, és una cosa més de fons. Diu, l'AMPA és això que deia l'Ignasi, no? És un teixit associatiu de la pròpia escola, és un eix comunitari que ens fa ser escola, i diu, i si en aquell moment doncs hi ha un gruix de famílies que tenen una dificultat, per què no ens hem de moure? Diu, sempre fem accions solidàries pel tercer món, evidentment, no? Pel barri, i s'han de continuar fent. Diu, però de vegades cal mirar dins la pròpia escola. Diu, és que som una família, no? Sempre ho diuen, som família, som escola. Doncs em va agradar perquè va dir, ho tenim claríssim, no es tracta d'ara fer un fons, no? I que tothom doncs, tingui l'escola gratuïta, tot i que ho reclamen, perquè doncs, per justícia catalana doncs, hauria de ser l'escolarització gratuïta per tothom, però era més dir que una família que forma part d'aquest eix doncs no marxi, pel que sigui, no? A mi em va agradar, perquè vaig dir, és això.
Hi ha un tema important aquesta setmana del que no podem prescindir. Demà és Sant Jordi.
Ai, és veritat, el sant del Jordi.
Gràcies.
Et felicitarem demà. Ara sí, diria,
Jordi,
felices vigílies, no?
Jordi en aquest país fa que la llau de felicitacions acostumi a ser ampli.
O que te n'oblidis de vegades, que tens
també,
el Jordi,
sí.
Sant Jordi molt a prop. Sí, sí.
També els llibres ens ajuden amb això que dèiem ara, de teixir complicitats. De fet, ha estat un sector, el de la cultura, no?, que s'ha mobilitzat durant la pandèmia i que, segons com, ha estat, i en el cas concret dels llibres, que s'ha vist reforçat, també explicàvem amb aquella secció nova del Club de Lectura que hem començat i de recomanació de llibres, en fe de llibres, no?, que és, és un canal de posar en comú les persones. No us oblideu de passar-hi, per aquest podcast, on cada dia hem estat, en aquesta setmana especial Sant Jordi, recomanant alguna novetat. Jordi, també, de fet, avui has tret una entrevista publicant sobre el llibre que s'ha publicat del bisbe Irurita. Com li deien al bisbe?
Un dels anarquistes que el tenien empresonat, quan vam veure que, bueno, van deduir que era algú important, diu, és a Boravita. Tenemos a
Boravita.
D'on estava vist Boravita?
La connotació ja diu molt bé, també.
Pobre home.
No. Descobreix alguna cosa important o no, aquest llibre?
A veure, també mantinguem un cert per la reserva, perquè la gent acaba de llegir el llibre.
Que se'l llegeixi.
Sí. Ara, la veritat, el Josep Maria Arlàfols, l'historiador i el periodista que ha fet aquest llibre, ha fet també diverses entrevistes i, clar, també ha de mantenir una mica la incògnita del que aporta ell. Jo crec que, no sé si és el llibre definitiu sobre Irurita, el que passa és que és bastant probable que ho sigui, en el sentit de que ha sigut un treball d'anys que ha dedicat al Arlàfols, i que, clar, que també estem parlant d'uns fets de fa 80 anys i, per tant, els testimonis i les fonts documentals s'esgoten. De fet, la pista, aquella obra bastant definitiva per aclarir què va passar realment amb el bisbe Irurita, té un problema, que és que hi ha una part de testimonis que ja no s'han pogut anar a contrastar. Per tant, ens basem en uns documents que sí que existeixen, però que és molt, molt difícil estirar més el fil. Aquí, la veritat és que el llibre està molt bé i hi ha una cosa que ja sabíem, però que, clar, que allà queda palmàriament clara. És a dir, com pot ser, que és el que intenta resoldre el llibre, que un bisbe que l'any 36, quan comença la Guerra Civil, hi ha l'esquadre revolucionari a Barcelona i es comença una persecució de clergat i tothom doni per fet que ell s'amaga i al cap de finals del 36 el troben els anarquistes, el va a la presó i al cap de dos o tres dies l'afusellen i tothom dona per fet això. I després de la guerra sobre un procés de beatificació es va amb el cementiri de Montcada, s'obre amb les fosses comunes, es treu un cadàver de la tomba, se l'enterra amb tota la solemnitat a la catedral. Doncs això que es dona tan per fet, que al cap de 30-40 anys, és a dir, cap als anys 70-80, apareixen testimonis que diuen que no, que l'any 39 ho van veure viu. I no estem parlant d'un senyor que potser es confon, sinó estem parlant que hi ha com a mínim 4 testimonis, i en aquella època encara podien donar fe i estaven vius que allò va passar, testimonis que a més van parlar amb ell, no és allò que el vas veure passar de lluny, i dius, ai, mira, aquest devia ser el bisbe, no, sinó que hi parles, s'identifica i tens una conversa amb ell, i que aquestes dues coses passessin a l'hora, que es donés per fet, mort i enterrat a la catedral una persona suposadament al desembre del 36, i que alhora hi hagués clarament testimonis de que l'any el 28 de gener, que és la data concreta de l'any 39, s'ha vist viu aquell home, no? Doncs tot aquest misteri que ha donat per escriure molt, és interessant, doncs, veure com en aquest llibre ens intenta, des d'un punt de vista, jo crec, molt objectiu, posar-hi ordre. També hi ha una última cosa molt interessant d'aquest llibre, que és que ho escriu una persona que no és periodista i és historiador, per tant té els coneixements i les capacitats per fer-ho, però que no és una persona del món eclesial o que hagi treballat aquest tema directament. Per tant, i que tot i això no l'enfoca, diguem, com un atac a ningú, sinó que l'enfoca, doncs, des d'un punt de vista objectiu, intentant, doncs, presentar els fets que ell coneix i la documentació a la qual ell accedeix, doncs, en tot l'ordre i la proactitud que sigui possible. Per tant, com a llibre, però és interessant.
Bueno, en sèrio? Sí, escriuria sí. Per un capítol de Crims de TV3.
Jo crec que si el Carles Porta el troba, s'hi posa.
Sí. Per això us deia, dic, no em digueu, el relleu episcopal, o sigui, en una setmana relleu episcopal, tenim acció social, tenim ara el llibre d'un suposat crim o d'un succés que no se sap. És quasi com de pel·lícula. O sigui, que dedicar-se a això és realment de pel·lícula.
La realitat supera la ficció.
En molts casos.
En aquesta setmana que, això que dèiem, Sant Jordi, demà, tots els llibres que ens acompanyen i que ens fan la vida més lleugera, també. Ahir, per exemple, en Xavier Memba, que és membre de la redacció, també com a col·laborador, va publicar l'entrevista amb en Daniel, Benegas, que és autor de ficció, i deia una de les frases en un dels seus llibres que explica la història d'un home llop. A veure si la trobo. Pam, 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 Montera. Pam, pam, pam. Venia a dir que la ficció al final ens permet reflexionar de coses des d'un punt de vista, segons com, més empàtic, no? Perquè recrees mons i personatges i pots posar-te més al lloc de l'altre. I ell plantejava el dubte de com has de respondre al mal quan te n'adones que el mal és dins teu, no? A través d'aquest personatge de l'home llop, que dèiem al final, cada nit em transformo en llop i m'he d'amagar, no? Eren relats.
Tot i que
relats...
el llibre, Laura, perdona, sí. El llibre que comentàvem ara és d'aquells que demostra que la veritat supera la ficció de llarg, eh?
Segurament, sí. No, deia això, no?, que fantasia també permet relats interessants i en aquest cas ell defensava que és possible, no?, treballar en qüestions de fe i abocar-les i transcendir-les, no?, a través de la ficció. Si no teniu res més a afegir, deixarem aquest capítol de La Rebotiga, el segon capítol de la redacció oberta de Catalunya Religions. Han acompanyat en Jordi Llisterri, l'Ignasi Escudero i la Glòria Barrete i una servidora, Laura Mor. Recordar-vos que som un servei informatiu gratuït, que us podeu subscriure al nostre butlletí, que l'enviem cada dia, i res més, ens acomiadem, a reveure, que és la setmana vinent.
Adéu-siau.
Laura.
Adéu.
Catalunya Religió.